benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic aquí a Eixample Barcelona Ràdio, que porta per títol Cinerama. Programa en el que setmanalment repassem l'actualitat als cinemes i també les estrenes i alguna que altra notícia, a part de tot, completat amb bandes sonores relacionades amb el que estem parlant. I com sempre estem aquí, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Aquest cap de setmana corresponent al 28 de novembre, avui divendres, edició número 93 de Cinerama, pues farem un especial. Ja la setmana passada van començar a fer monogràfics especials, en aquell cas va ser Dràcula, i ara li toca per Thor a una ciutat d'Alemanya que es diu Nuremberg, perquè ara justament està fent els 80 aniversari dels judicis de Nuremberg, i parlarem una mica de la història de la ciutat, dels judicis, de les pel·lícules relacionades amb aquest tema, també de notícies, escoltarem bandes sonores i parlarem d'algunes estrenes, no masses, que hem pogut veure a les sales cinematogràfiques. I bé, no sé, per començar a dir que Nuremberg, a part de ser una ciutat molt bonica, la part antiga realment
sí,
és preciosa.
El castell i tot allò, sí.
I més en aquesta època, que està al mercat de Nadal, que realment és impressionant.
Bueno, encara no està, eh?
No? El 28 no, o que s'aixina?
No, 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 no.
A l'1 de desembre?
El primer divendres de desembre.
Ostres, primer divendres de desembre.
Sí, senyor, doncs és quan s'inaugura. I bueno, ja es fa una festa i tot això, una cosa molt ve a l'Àngel de Nadal a inaugurar-lo i totes aquestes coses.
Bueno, doncs és una ciutat que val la pena visitar-la indiscutiblement, com moltes altres d'Europa o d'Alemanya, i és una ciutat amb una història medieval realment molt important, però també tristament recordada perquè va tindre un gran paper durant el règim nazi, no? Durant el Tercer Reich va ser seleccionada aquesta ciutat per Adolf Hitler com el símbol del poder degut a la seva rellevància històrica durant l'època del Sacro Imperio Romano Germánico, no? La ciutat va acollir els congressos del partit nazi. Hi ha un edifici que encara es pot visitar i que està més o menys sencer, i és un petit museu on celebraven aquests congressos. I també hi ha el Campo Zeppelin, que va ser dissenyat per l'arquitecte Albert Speer, que és un gran camp de futbols, bueno, enorme, molt gran. Allà sí que no està conservat, únicament hi ha unes petites grades, però quan van entrar ja els aliats van destruir l'àguila del Tercer Reich i no han volgut restaurar-lo i fer com un record d'aquella època. És aquell camp immens on es feien les desfilades dels soldats i Adolf Hitler i els seus sequaces feien els seus discursos. Per això va ser triat, aquesta ciutat va ser triada per començar a fer els famosíssims judicis de Nuremberg contra, bueno, generals, soldats, jutges i gent relacionada a tota l'època lamentable del Partit Nacional Socialista, el Partit Nazi, totes les barbàries que es van cometre contra moltíssima gent, no? I bueno, pues dels judicis de Nuremberg únicament crec que existeixen tres pel·lícules. Ara ha arribat la darrera aquest divendres, i el que farem serà començar amb música. No sé quin tema ens ha seleccionat Agustí. Pot seleccionar algun de vencedores
o vencidos. Sentència, el juicio de Nuremberg.
Val, la música d'Ernest Gol, un compositor que va treballar bastant, sobretot als anys 60, va ser també el compositor d'Èxodo, per exemple, i que és una pel·lícula que ja és realment un repartiment excepcional. Ara parlarem de Vencedores o Vencidos, però primer escoltem aquest tema de la pel·lícula. Fent un especial de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, amb motiu de l'estrena avui d'aquesta pel·lícula titulada Nuremberg, amb Russell Crowe de protagonista. I bueno, recordar si breument com va començar tot, va ser una sèrie de processos judicials que va ser bueno, determinats per als aliats, no? Estats Units, França, Anglaterra i la Unió Soviètica al final de la Segona Guerra Mundial, on la que es volia determinar i sancionar les responsabilitats de dirigents, funcionaris, col·laboradors del règim d'Adolf Hitler, no? Els judicis a aquesta ciutat, que és on s'havien dictat diverses lleis nazis del mateix nom, les lleis nazis de Nuremberg, va començar un 20 de novembre de 1945 i finalitzaria l'1 d'octubre de 1946, o sigui que tampoc va durar molts anys, escassament un any, no? Va ser dirigit per el Tribunal Militar Internacional i el primer judici que es va celebrar va ser contra 24 dels principals dirigents supervivents del govern nazi. Ja sabem tots que Adolf Hitler es va suïcidar, igual que altres com Himmler, i no es va aconseguir portar-los a judici lògicament. El personatge més important que sí que es va poder portar en aquest primer judici va ser el del Hermann Göring, que havia sigut anomenat com mariscal del Tercer Reich i que era com el segon de bord d'Adolf Hitler, o que al final ja de la guerra el tema...
Era el jefe de la...
Luftwaffe.
Luftwaffe de l'aviació.
Sí, però va acabar bastant malament, sí, la seva relació amb Hitler, no? No va acabar com un amic, no? El primer judici es van escoltar més de 240 testimonis i es van veure imatges documentals de l'entrada dels aliats als camps de concentració i extermini, unes imatges que mai s'havien vist fins aquell moment i que molts dels que l'estaven veient desconeixien completament, no? Perquè moltes vegades, clar, ara en la perspectiva dels anys hem vist moltes vegades aquestes imatges, no? De cadàvers i de gent amuntanada.
I s'han fet pel·lícules, sèries sobre l'Holocausto.
Però molts dels que estaven allà a la sala, és clar, no pensaven que allò realment s'hagués fet, no? Sinó que eren camps de concentració, de treball, però que s'hagués exterminat a tanta gent d'aquesta forma tan salvatge, doncs per això, no? És un moment realment important, també és un moment important de la pel·lícula estrena d'avui, Nuremberg, no?
No, dic que hi ha uns documentals que, bueno, que va filmar, o que això, el Samuel Fuller, que bueno, ell mateix els difonia i els va portar aquí a Barcelona,
Festival de Barcelona.
Festival aquell que es feia a Barcelona, a Rambla Catalunya, que es van passar al cinema Alexis. I bueno, era ell el que presentava, perquè el Fuller va ser de, bueno, un dels que va entrar, em sembla que va ser a Dachau, bueno, era soldat en aquell moment, i va ser un dels que va entrar en el camp, que els va alliberar, i va fer...
seva càmera va rodar.
Va rodar, i llavors era com un... Bueno, no era molt llarg, però era espantós, no? I ell ho portava per diversos festivals personalment, perquè ell ho volia presentar i tal. Això va ser als anys 80 ja,
Un documental esgarrifós, realment.
Sí, no? Jo recordo...
Tenies que tindre molt.
Jo recordo que van tindre que parar al cinema Alexis perquè una persona, una noia, una senyora, es va marejar i es anava a desmaiar. I ell va dir, no, pareu, i van parar, i sí, era horrorós.
I en aquella pel·lícula que va dirigir Samuel Fuller, Uno Rojo, División de Choque, es veu, no?, l'entrada dels soldats, clar, del això... Mark Hamill i altres, i comencen a obrir els forts crematoris trobant-se...
El que té és que ell ho havia viscut, llavors, doncs, imagina't, de primera mà, no?
Va ser molt complicat i va tindre que negociar-se molt entre els quatre països aliats de quin tipus de crímens i com s'enfocaria aquest judici, no? Perquè en principi es volien seguir o fer el judici sobre els crímens contra la pau, contra la humanitat, crímens de guerra, i va ser el jutge de la Cort Suprema, Robert Jackson, que apareix aquí en aquesta pel·lícula estrenada avui, el que va decidir finalment quin tipus de judici es faria i quins crims es jutjarien, no? Va ser molt complicat tot, si voleu llegir, doncs a internet trobareu tota la informació,
però és començar
a enumerar tot, no? El crim contra la pau seria direcció, preparació, desencadenament i desenvolupament d'una guerra d'agressió o d'una guerra en violació. El crim de guerra és la violació de les lleis, ja hi havia la Convenció de Ginebra i altres, no? I el crim contra la humanitat seria l'assassinat, extermini, una mica el que van fer els nazis, no? Himmler, Goebbels es van suïcidar. Lo de Goebbels fa uns mesos es va estrenar una pel·lícula sobre ell i es va suïcidar ell, però a més...
El ministre de propaganda, no és?
Exacte,
aquesta?
Sí. Està molt bé.
Sí, és, que
sí, és veritat que la feien l'any passat, ara just fa un any més o menys. Sí.
Però és que no és que se suïcidessin ells, es suïcidava tota la família, inclús...
Van matar els fills.
Els cinc fills que tenien... que es veu la imatge al final real, no? D'ells estesos a terra, inclús el gos, un gos que crec que tenia el Hitler, no? Que era...
Sí, no, mataven a tota la família,
sí, sí.
Inclús
el pastor alemany,
no? Inclús els animals, sí, 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 sí.
I deien que, bueno, el Goebbels, perquè no volia que una vegada entressin els aliats o els russos, la seva família i els seus fills patessin una, pues això, una persecució, no? D'alguna forma. Van agafar alguns, el Hermann Göring el van trobar per la carretera, no se sap molt bé, a Àustria, si es va entregar ell mateix o el van aconseguir parar, no? I bueno, hi havia molts, el més conegut possiblement sigui el Rudolf Hess, no? Que també
sí,
va estar bastant
que
anys
impressionant. Sí, no, va morir a la presó, que sí. Cadena perpètua tenia.
L'any 87, que també es va suïcidar. Sí. Però va estar bastants anys, no? Bueno, pues això és una mica seria el preàmbul de la història, que això està claríssim. Després hi ha molta controvèrsia, perquè es diu que aquests judicis realment pues no van ser tan importants per carregar-se a les persones o als dirigents que encara quedaven vius, no? I inclús, bueno, ja se sap, molts científics van ser aprofitats per diversos països,
sí,
no?
Sí.
El von Braun, per exemple.
Als Estats Units, els que van crear el motor per anar a la Lluna, l'Apolo.
L'Apolo, el von
Braun.
Sí,
els que van crear l'V2, després se'ls van anar als Estats Units per fer els coets per l'Apolo.
Això, que dins de tot aquests judicis sí. Va ser molt importants històricament, però millor hi havia una mica d'hipocresia, no? Dins d'aquests judicis. I, bueno, si vols, escoltem ara la sentència, el diàleg que fa Spencer Tracy a la pel·lícula Vencedores o Vencidos. Hem triat la versió doblada, no? Perquè més o menys és un discurs, una sentència molt llarga, dura com 8 minuts, escoltarem 3 o 4 minuts amb la veu del doblador habitual de Spencer Tracy.
El tribunal abre la sesión. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a este tribunal.
La vista de la causa que nos ocupa empezó hace 8 meses ante este tribunal y el sumario contiene más de 10.000 páginas. Las alegaciones expuestas por los letrados han concluido. Simples crímenes y atrocidades no constituyen el punto más grave de los cargos formulados. Lo grave es el hecho de haber tomado parte conscientemente en un sistema de tremenda crueldad e injusticia impuesto por el gobierno, con absoluto desprecio de todos los principios morales y legales reconocidos en las naciones civilizadas. Minuciosamente, este tribunal ha estudiado los informes presentados y encuentra en ellos evidencias suficientes para apoyar, sin temor a equívoco, los cargos contra estos acusados. El señor Rolfe, en su muy hábil defensa, ha afirmado que existen otros que deberían compartir la responsabilidad de lo sucedido en Alemania. Hay verdad en ello. Quien realmente pide justicia ante este tribunal es la civilización. Pero el tribunal afirma que los hombres que hoy se sientan en el banquillo son responsables de sus actos. Hombres que vestidos con negras togas juzgaban a otros hombres. hombres que tomaron parte en la promulgación de leyes y decretos cuyo propósito era el exterminio de seres humanos. Hombres que ocupando cargos relevantes tomaron parte activa en el cumplimiento de aquellas leyes que transgredían incluso la propia ley alemana. El derecho penal en toda nación civilizada tiene un principio común, el siguiente. Cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato, cualquier persona que provee a otra de medios para poder consumar el crimen, cualquier persona que actúa de cómplice en un crimen, es culpable. El señor Rolfe.
I ara parlem de Vencedores o Vencidos, pel·lícula de l'any 1961, rodada en blanc i negre, perquè suposo que també es volia aprofitar documentals de l'època on es veia la ciutat. Volia aprofitar documentals de quan es va entrar a Nuremberg i la ciutat va quedar quasi totalment destruïda, excepte el Palau de Justícia, que havia quedat més o menys sencer, on es va tindre que renovar tot i fer obres.
El castell.
Sí, el castell també va quedar en peus.
I la catedral.
La catedral, però
bueno. És veritat, la catedral que hi havia. És veritat, sí.
Bueno, doncs Vencedores o Vencidos, 1961, Stanley Kramer, el seu director i productor, diuen que figura en el top 10 de les pel·lícules judicials, indiscutiblement ho és. 3 hores i 6 minuts.
Està considerada entre les 9 millors pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, la número 9.
Sí, 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 i també sobre judicis, sí, d'aquelles, sí, pel·lícules tipus 12 Hombres sin Piedad i altres, no? 3 hores i 6 minuts. Va estar nominada a 11 Oscars.
Sí, en va guanyar 2.
Únicament.
Sí, curiosament. Pena,
I l'actor va ser el Maximilian Schell, actor alemany, no?
Sí, que era alemany. Sí.
I després el millor guió adaptat.
També, sí. Però esclar, tenim en compte que l'any 62 estaven nominades pel·lícules com Lawrence d'Aràbia, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula,
sí.
Matar un ruiseñor, El dia més largo, altra pel·lícula bèl·lica de la Segona Guerra Mundial, i Motín a bordo. Clar, és que
ho tenia difícil.
Complicat, no? El David Lee va guanyar l'Oscar al millor director.
Molt bé.
I Gregory Peck, ja sabem tots que per al seu personatge d'Atticus Finch, Matar un ruiseñor, se'n va portar l'Oscar, no?
Aquesta pel·lícula tenia un gran repartiment.
Grandíssim, grandiós. Vinga, comença a anomenar.
Spencer Tracy.
El que fa de jutge nord-americà.
Burt Lancaster.
Fa d'alemany, en aquest cas d'un dels jutges principals.
Richard Widmark.
Que fa de coronel nord-americà.
Malin Dietrich.
També fa la
mona. Bueno, surt per allà. Surt
secundària, sí.
Maximilian Schell.
També, sí.
Judy Garland.
Un paper realment dramàtic, molt dramàtic, el de Judy Garland.
Montgomery Clift.
Un altre paper molt dramàtic en un Montgomery Clift que en aquell moment no estava travessant la seva millor època després de l'accident i a les seves depressions, i que això a millor li va servir per al seu personatge.
Després tenim el Edward Beans. Werner Klemperer.
Bueno, hi ha un de Star Trek.
Torben Mayer. Bueno, sí, William Shatner.
Sí, que fa, sí, que és un dels els que arriben després ja al final.
El Kenneth McKenna també surt. Bueno,
una llista interminable, lògicament, no? Però sí, sí, solament els 7 o 8 principals és increïble, no? La pel·lícula està basada en un guió que deien que estava fet per la televisió i que es va adaptar al cinema. No són personatges reals els que apareixen a la pel·lícula, ni el jutge ni els acusats. També pot ser perquè, clar, únicament havien passat 15 anys des del fi de la Segona Guerra Mundial.
Encara hi ha famílies, hi ha coses.
Sí, inclús hi havia famílies dels dirigents nazis.
Encara hi havia molta gent viva i, clar, pues, millor, a veure, inventar-se. No és exacte inventar-se, sinó crear personatges doncs basats en els reals, no?
Es va fer per la televisió amb Maximilian Schell també, que sortia en aquesta sèrie de Playhouse 90 de la CBS, I bueno, és un judici sobre jutges que havien dictat lleis contra persones, pues jo que sé, subnormals, per exemple, que crec sí. que és el paper que interpreta la Judy Garland.
No.
El Montgomery Clift.
Bueno, ell se suposa que és una mica retrasat.
Sí, és un home atormentat.
Però una mica allò, tontet, per dir-ho d'alguna manera. Mm. És que no solament eren jueus,
no.
Eren també, pues això, hi havia una pel·lícula que es veia que eren discapacitats, bueno, suposo que de síndrome de Down, no recordo quina pel·lícula era, i clar, els agafaven a tots i ells pues, anaven rient perquè bueno, són
retardats. Sí, o dissidents del govern de Hitler, o gitanos.
Inclús gitanos, sí, de tot.
O discapacitats, per lo que sigui.
No, pues... no solament eren els jueus, hi ha llibres sobre això. Uh-huh.
Bueno, pues és aquesta història de 3 hores, una pel·lícula importantíssima dins de la història del cinema, no? I la més important a nivell actoral.
I tenim que dir que no es fa gens pesada.
No.
Mira que ja és antiga, però...
No, la veies diverses vegades i dins de que posa millor la història amb la Marlene Dietrich, no?
Que és sí, que allò sí que sobra una mica.
Per alleugerar una mica, però també surten les imatges documentals reals de l'entrada als camps d'extermini, no? Realment.
Sí, jo la vaig veure a la Filmoteca aquí que van fer un cicle també i es van passar aquests documentals que jo dic, també se'n va passar algun. Sí que recordo haver-la vist aquí a la Filmoteca. Sí.
També retrata un cas real, que és un cas en què un jueu va estar acusat de relació impròpia perquè havia tingut relacions amb una dona ària. No?
Sí, és això. Que també aquestes coses estaven... O sigui, no solament eren els jueus, hi havia moltes altres branques, diguéssim, pues algú que s'havia oposat al règim, algú que havia intentat saber què passava, tothom anava a parar allà, tot el que no els interessava anava cap allà. També hi havia capellans catòlics que van dir, bueno, aquí què passa? I pues, també van anar a parar als camps de concentració, vull dir, molta gent, o altres casos.
Que ja els mataven directament, com el cas d'aquella pel·lícula que van fer que es deia Sophie Scholl, que era una noia, un estudiant, no? Que també...
Bueno, van fer com un grup que anava contra la guerra, que sembla que es deia la Rosa Blanca o alguna cosa així. Però només és això, només anar contra la guerra. Pues per anar contra la guerra, perquè ells no... Bueno, tampoc ho sabien el dels jueus, però anaven, diguéssim, era un grup pacifista que predicaven contra la guerra. Pues per predicar contra la guerra, pues ja també van anar a la presó. Vull dir, era tot el que anava en contra d'ells, tothom anava a la presó o anava dins dels camps, i ja està, s'acabó. És que és la manera, és la manera, perquè si no, clar, si se'ls hi posen en contra i tot això, doncs mira, fora, ja està.
Bueno, doncs és aquest judici contra jutges alemanys, és bastant curiós, no? Que venia, és un dels judicis que van passar durant aquest any, que es van fer diversos, després del primer, que va ser el dels jerarques, com el Hermann Göring i altres, els 24 primer imputats, no? I bueno, són aquests jutges que dictaven sobre les lleis nazis coses contra el seu mateix poble, no? I, bueno, és així. Una gran pel·lícula que avui en dia seria impensable de rodar, no, en aquest repartiment.
Bueno, i ara passem a les estrenes, i què s'ha estrenat? Nuremberg, una versió nova.
Sí,
amb el Russell Crowe i el Rami Malek.
El que passa que només es centra en aquest personatge.
Sí, ara parlarem d'ella. Bueno, és que ara s'ha fet el 80 aniversari d'aquests judicis, i suposo que per això han aprofitat per aquesta llarga pel·lícula de 2 hores 30, de la qual parlarem ara, no? També s'han fet algunes pel·lícules de l'entrada dels alemanys, per exemple, o de... Hi ha una que és molt maca, que està molt bé, en Douglas Sirk, Tiempo de amar, tiempo de morir,
sí.
Que parla de la relació d'un soldat alemany, no? Que és una mica, com diria, contra la guerra va, en general.
Sí,
no?
sí, està molt bé.
O Alemanya, Año Cero, una pel·lícula molt dura,
el Rossellini,
era duríssima, rodada a Berlín l'any 1948, dins del món del neorealisme, en actors no professionals, El protagonista és un nen. La pel·lícula es va rodar el 1947 sense un guió concret, no? La pel·lícula està dirigida en francès i tenia que tindre un traductor, exactament. I mentre rodaven als carrers de Berlín, la gent, els supervivents d'aquesta ciutat, no prestaven atenció a el que estaven fent, perquè l'únic que li preocupava era aquesta gent, era aconseguir menjar, no? Era una cosa realment molt dura. Pues, si vols, posem un altre tema musical i parlem d'altres coses més alegres que arriben a Barcelona. Quin tema podem escoltar? Un altre tema...
Ghosty Ruins?
Sí, aquest també és de Vencedores o Vencidos, d'Ernest Gold. Passem una mica a l'actualitat, fora d'aquests temes tan dramàtics de Nuremberg i els judicis, i tenim, per exemple, que ara es celebren els 50 anys de la pel·lícula Barry Lyndon, de Stanley Kubrick.
Sí.
I... que l'estan fent per la tele. Sí. Ja l'han fet diverses vegades.
Bueno, amb un d'aquests canals la
fan. Sí, l'estan repetint.
Sí, però aquest divendres, Agustí, tens l'oportunitat aquest divendres d'anar a l'Aribau, la sala gran de 1.100 butaques, sí, a veure Barry Lyndon.
No s'ha fet mai Barry Lyndon a l'Aribau.
No. El cinema del Kubrick era l'Alcázar, no?
Era l'Alcázar.
Però i Barry Lyndon es va estrenar allà?
Es va estrenar a l'Alcázar. I després, gràcies a unes cartes que va rebre el Kubrick, que no dic qui les va escriure, es va fer un cicle al Kubrick, al Regio Vistarama, i va començar amb Espartaco i es va incloure a Barry Lyndon. Això va ser perquè el Kubrick va rebre unes cartes i va dir, ara m'hi poso.
Sí, en sona aquesta carta. A veure, la resposta més del Kubrick, signada. Bueno, pues ni el Regio Vistarama Palace ni l'Alcázar existeixen ja com sales de cinema.
No.
El Regio Vistarama estava al Paral·lel, a baix de tot, i a l'Alcázar, a la Rambla Catalunya.
Sí, l'Alcázar era el que li agradava al Kubrick perquè totes les seves pel·lícules es van estrenar a l'Alcázar.
Que ara és la casa del llibre, per cert.
Sí, senyor. I bueno, també li agradaria al Kubrick. I després, el que van fer, per exemple, alguna pel·lícula sí que es va estrenar a la versió original, però això després, i després es va estrenar la doblada en un altre cinema. En fi, el del Kubrick era una mica complicat.
Mm-hmm. Pues Barry Lyndon va guanyar Oscars, jo en això no, la meva memòria.
Sí, però de
fotografia.
Sí, bueno, la música adaptada, que
Leonard Rosenberg,
crec,
sí. Ryan O'Neill no va guanyar l'Oscar.
No va estar ni nominat siquiera.
Sí, era un actor que, bueno, no sé, jo no el veia molt en aquest paper, però ho fa bé, no?
A veure, jo també ho vaig dir una cosa, que em sembla que el Kubrick també el va agafar, perquè el Kubrick ja saps que era molt maniàtic, perquè havia, hi ha un moment a la pel·lícula que parla en alemany, no? I, bueno, i a lo millor el va agafar perquè parlava alemany.
Ryan O'Neill parlava alemany?
Sí, perquè després de la guerra el seu pare el van destinar a Alemanya, saps? Com, sí. I, bueno, i ella llavors era adolescent i va viure uns anys a Alemanya, en la qual algú parlaria d'alemany. I per això, inclús, això sí, quan es va tindre que doblar la pel·lícula, la va doblar José Luis Gómez, aquell actor, perquè parlava alemany. I sí, per això va obtindre...
Bueno, perquè Kubrick no volia dobladors habituals, no. Volia actors de cinema o de teatre, per doblar.
Això però... es veu en el Resplandor, que va triar ell.
Sí.
I a mi aquell doblatge...
La Verònica Forqué...
És el dels que en queden, són pitjors.
Són terrorífics.
No, doncs ell, com que havia de parlar en alemany, va demanar un actor espanyol, però que parlés alemany. I es veu que el José Luis Gómez parlava, o parla, que encara crec que encara es viu, parla alemany i per això va doblar la pel·lícula.
I un altre actor, José Luis López Vázquez, era la veu del
narrador.
Era
el narrador, sí.
El narrador de Barrington.
Sí, sí, sí.
Pues mira, va tindre 7 nominacions i en va guanyar 4.
4, bueno, però de...
Millor fotografia, millor direcció artística, millor vestuari i més banda sonora adaptada.
Adaptada, sí, sí, sí.
No, que està molt bé la feina que va fer el Leonard Rosenman, no? Curiosa història aquesta de l'ascens i caiguda de Redmond Barry, un jove irlandès durant el segle XVIII i que podia tindre similituds amb el que li va passar al Ryan O'Neill, no? Que va tindre una època que va ascendir ràpidament a ser una primera estrella.
Va sortir, va ser aquí quan estava dalt de tot.
Al Summon, però després la seva carrera...
Sí, després d'aquí ja les pel·lícules que va fer ja no van ser importants.
No.
Bueno, sí, per exemple, sortia el Puente Lejano, que també era un repartiment
De lujo.
De luxe i molt coral, però no, ja no...
És que havia fet Love Story, Què me pasa, doctor, Barry Lyndon...
Què me pasa, doctor, vaig riure molt. El vaig veure al cine Novedades,
sí,
em sembla.
Sí, el Novedades.
I amb una sessió d'aquestes matinal.
El Novedades, és veritat, ui, fa molts anys, sí. Mare meva.
Bueno, pues al cinema es Movie Aribau aquest divendres 28, avui concretament, se fa la pel·lícula Barry Lyndon.
A quina hora?
A les 8 o 8 i mitja, crec.
Ah, sí, o sigui, perquè bueno, és una pel·lícula llarga, eh?
Sí, sí, 1.100 butaques. I demà dissabte, al mateix cinema, fan Granujas a todo ritmo.
Mira, aquesta no l'he vist mai.
The Blues Brothers. Aquesta fa 45 anys.
No l'he vist mai, aquesta, veus?
Bueno, tenia un cap de setmana important, Barry Lyndon o The Blues Brothers. I també a l'Olala Film Festival de Cinema Francès, aquest any no es celebra com festival en si, sinó que han fet que durant 3 dies, dijous, divendres i dissabte, fan 5 pel·lícules de franceses, no? I tenim, per exemple, L'Estrangero, de François Ozon.
Aquesta s'estrenarà.
Sí, no totes s'estrenen, jo suposo.
No, però aquesta sí.
De l'Albert Camus, no? Era la,
sí,
la novel·la.
Sí, lo de l'Ozon sempre s'estrena.
També una curiosa pel·lícula que es diu Vida privada, amb Jodie Foster, Daniel O'Teil, i també una fantasia Le Tour de Glace amb Marion Cotillard. Són algunes de les pel·lícules que es poden veure.
Aquesta em sembla que és una fantasia que està basada en...
La reina de Hielo.
Sí, igual que Frozen, amb la mateixa història que Frozen, però suposo que no serà tan infantil.
No. Bueno, tornem ara al Juicio de Nuremberg, com dit, no hi ha massa pel·lícules. També es va fer una pel·lícula, una miniserie.
De dos episodis, sí, l'any 2000. Amb l'Alec Baldwin i el Christopher Plummer.
Correcte, sí. No? Que aquesta sí que seguia exactament la història, més sí. o menys, del primer judici contra els dirigents, i també sortia Hermann Göring, que va guanyar l'actor Brian Cox el Premi Emmy de Televisió per la seva interpretació, no? I que, bueno, se suposa que és més similar a lo que és la història de lo que va passar. L'Alec Baldwin interpreta el paper del jutge Jackson, no?, que és el que també surt en aquesta darrera pel·lícula. Jo crec haver-ho vist, però és clar, ja fa molts anys.
Jo no sé, no la recordo, la veritat.
El director és Yves Simoneau, un director de televisió, i bueno, pues, suposo que valia la pena recuperar-la ara que s'estrena també aquesta pel·lícula a les sales, no? Escoltem un tema de la pel·lícula.
Sí, de Richard Gregory.
Molt bé, pues aquí està Nuremberg, el juicio contra 20.000. Los... Exacto, el juicio contra los líderes nazis. Continuem aquí a Cinerama, a Eixample de Barcelona Ràdio, parlant d'actualitat, del juicio de Nuremberg, de festivals, de celebracions al cinema Aribau, Barclindon, o Granujas a todo ritmo, i ara parlem d'una estrena de la setmana passada, que no ens va donar temps. És una pel·lícula dirigida en guió i també com a actor principal pel Carlos Iglesias. Recordem dos pel·lícules que no estaven malament, que era un Franco 14 pesetes, d'aquells treballadors que anaven a Suïssa,
sí,
no?
Sí, no estava mal.
Que es va fer una segona part.
Sí, es va fer una segona part que ja no era tan... També la vaig veure, eh?
Aquella era dos francos 40 pesetes.
Sí, també la vaig veure, també. Però,
i aquesta que parles es diu La Bala.
La Bala, correctament. Carlos Iglesias, Sílvia Marsó, Carlos Hipólito. I està... Bueno, es veu que és una història real de dos germans que la van voler recuperar el cos del seu tiet que havia mort a Rússia durant la Segona Guerra Mundial participant dins de la Divisió Azul i que d'alguna manera es veu que s'havia trobat el cos o el que quedava d'ell allà i volien repatriar-lo a Espanya per enterrar-lo al cementiri familiar, no? I el Carlos Iglesias va sentir aquesta història i va dir, bueno, pues jo també faré una adaptació. I en aquest cas és la seva mare, la mare del protagonista, l'actor i director Carlos Iglesias, qui li encarrega que trobi el cos de la seva tia, que saben que va morir a Rússia per una carta que va arribar de l'exèrcit espanyol. Va morir perquè participava també com a infermera a la Divisió Azul. I bueno, és aquesta investigació que aconsegueixen a través d'una associació que viatja a aquell país de tant en tant per recuperar cossos d'espanyols, no?, enterrats allà. I com més o menys tenen idea de per on pot estar aquest cos degut a aquesta carta que va arribar de l'exèrcit espanyol i que la seva mare conservava, pues és aquesta història, no?, anar a Rússia, trobar el cos de la seva tieta i trobar la bala per la que va morir la seva tieta. I és el títol de la pel·lícula, no? Aquesta bala donarà molt joc, perquè a partir d'aquí es veu que s'investiga i hi ha els especialistes en balística que poden saber quin tipus de pistola o escopeta o el que sigui ha disparat aquesta bala, i a partir d'aquí hi arriba com un thriller d'investigació on es van desvellant històries familiars, històries del poble, morts durant la Guerra Civil, venjances i de tot una mica, bueno, i és aquesta història. A mi la vaig trobar una mica plana, no? I algun moment que tampoc me'l creia massa, una certa relació entre el Carlos Iglesias, que fa de cura, de sacerdot, amb la Sílvia Marsó, que és la dona que fa aquestes expedicions, podríem dir, a Rússia per trobar cossos. Bueno, és una, també parla de la memòria històrica, lògicament, i és una pel·lícula correcta per, també per veure que també no únicament anaven de l'exèrcit fascista a la divisió blava, sinó també anaven republicans, o sigui, anaven voluntaris i no voluntaris en aquesta divisió azul, no? Anava una mica de tot. La Bala, una pel·lícula correcta, ja dic, no entusiasmarà en quant a interpretacions dels actors, però és una pel·lícula, bueno, que explica una història bastant desconeguda. Jay Kelly del Noam Baumbach, aquesta crec que ja vam parlar, és una pel·lícula del George Clooney.
Sí, però s'està anant el 21 de novembre al cine i el 5 de desembre arriba ja a Netflix.
Veus el que jo dic?
Són aquestes estrenes que fan durant 2 setmanes en una única sala.
I les fan fatal. O sigui, pel·lícules...
La fan al Verdi, però no a la sala 1.
Supermales, sales petites. Molt mal estrenades, amb mal horari, sales molt petites.
Potser per entrar en algun festival...
No, suposo que ho fan per promocionar, que la gent vegi aquesta pel·lícula, perquè la gent que no té Netflix s'apunti a Netflix.
Sí, és que és això, les estrenen malament, perquè la gent diu, oi, no, com que les estrenen tan malament, doncs m'apunto. És això, eh?
Bueno, però una pel·lícula que parla del cinema d'un actor...
Perquè Frankenstein la van estrenar fatal i aquesta també.
Bueno, pues una pel·lícula realment important, a mi em va agradar força, George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Emily Mortimer, Billy Crudup, també té un repartiment bastant important, i un veterà com és el Stacy Keach, no? La pel·lícula que es titula Jay Kelly. Si voleu anar, si no es perdi la fan, i si no, pues d'aquí uns dies la trobareu a la plataforma Netflix. I arribem ja a les estrenes d'aquesta setmana, d'aquest divendres, que ja, quantes has dit abans?
15 o 16. Oh, però la principal és aquesta que hem parlat avui.
Nuremberg.
Sí. Nuremberg.
Està dirigida per James Vanderbilt, és un productor, guionista, és la seva segona pel·lícula com director, va fer una el 2015, fa 10 anys, que es titulava La Verdad, en Robert Redford
sí,
i Kate Blanchett.
La vaig veure jo, sí.
Sí, també basada en personatges reals,
sí,
no?
Sí, era aquella del periodista, sí que la vaig veure, sí.
Bueno, pues aquesta Nuremberg està basada en una novel·la escrita per un periodista que és, crec que es titula El psiquiatre i el nazi, i és el primer judici que es va fer a Nuremberg cap als 24 dirigents del partit nazi, no? El més important és el Hermann Göring, que és el paper que interpreta el Russell Crowe, i el Rami Malek, recordem, el Freddie Mercury, interpreta el paper del psiquiatre que és cridat a Nuremberg perquè faci una avaluació de tots els detinguts, a veure si realment són persones que estan trastocades psicològicament o són persones, entre cometes, normals que poden ser jutjades d'una forma normal, entre cometes.
Home,
no?
Molt bé no estaran.
No, però bueno, que no són psicòpates ni són gent d'aquesta boixa realment, no? Sí, són gent normal que en un moment donat, per afans de poder o el que sigui, doncs van fer el que van fer, no? I la pel·lícula se centra en la relació entre ells dos.
Bé, és que, a veure, només és aquest personatge, perquè hi ha uns altres que estan per allà en plan comparsa, perquè si no, no seria creïble, no? Però els altres no tenen massa importància.
No, inclús el paper del jutge Jackson, que interpreta el Michael Shannon, sí que està, però tampoc
sí,
té un...
No té una gran... Són ells dos, bàsicament.
Sí.
La relació que hi ha, bueno, en algun moment també Bueno, ell intenta potser fer-li la vida més agradable perquè sap el que passarà, perquè suposo que ell ho sap, no ho pensa, que acabarà així. Inclús, bueno, intenta fer-li la vida més agradable, inclús contactant amb la família, que bueno, se suposa que ell no li deixen, bueno, la família també estan amagades, no? I bueno, ell fa una sèrie de concessions perquè sap el que passarà, o s'ho imagina.
Sí, també intenta seduir el personatge del Hermann Göring per treure la informació,
també,
o saber exactament si realment el que li està explicant és la veritat o és la seva veritat no real, no?
Sí.
Què ha passat? No, pues, Nuremberg, una pel·lícula 2 hores i mitja, jo quan veig la duració dic, ostres, però no, no, passa ràpid.
Sí, no és avorrida, no. Inclús, ja dic, hi ha més personatges, però bàsicament són ells dos. Però no es fa avorrida, no.
Sí, el personatge del psiquiatre va existir realment, Douglas Keeley, que volia fer un llibre i que el va fer.
No, el va fer, bueno, això surt al final, allò que surt en les lletres.
No, que ja ho diu diverses vegades en la pel·lícula, que ell va tomar, prenent apunts perquè després vol publicar un llibre quan torni als Estats Units i fer-se famós, entre cometes, no? O sigui que també fa la seva feina, però també té la seva part, podríem dir, comercial, no? I és un home que, bueno, va acabar estant malament amb la seva tornada als Estats Units, no? A mi el Rami Malek, pues, és un actor que les seves faccions tampoc m'agraden molt. Sí que en el personatge de Freddie Mercury més o menys estava bé, va guanyar l'Oscar a més, sí. Igual que el Russell Crowe, o sigui, són dos actors amb Oscar.
És veritat.
Sí, sí. I bueno, és una pel·lícula bastant correcta, sense ser ni molt menys Vencedores o Vencidos a nivell
no,
realització,
és,
interpretació.
És correcte, però clar, només són ells dos, eh? No busquin allà un judici. No, bàsicament són ells dos i ja està. I, bueno, sí. Bé, però com dic, és aquesta relació i bueno, està, ja dic, no, avorrida no és.
No.
I que si ja, no, ja és molt.
I si no he vist Vencedores o Vencidos o la minissèrie, doncs pues podeu veure aquesta i sabreu una mica una part de la història del primer judici que es va fer a Nuremberg. Sí que és cert que el discurs final podríem dir que és cert, no? Que bueno, tot allò que es va fer, aquests judicis per intentar que el món es donés compte de que les coses no es feien com es feien els nazis, però lamentablement la història ens ha explicat durant aquests darrers anys que bueno, hi ha guerres, massacres, matances de tot tipus. Inclús el psiquiatre, quan escriu el seu llibre i al final, intenta també explicar que als Estats Units pot passar perfectament el mateix.
A tot arreu.
I ja ho estem veient, no? Que lamentablement amb el dirigent que tenen el Donald Trump pot passar qualsevol cosa en aquell país. Bueno, pues estem arribant ja a la fi del programa. No sé si Agustí vols comentar alguna cosa més. Has dit moltes escenes.
Bueno, mira, direm
més.
Zootropolis 2, Coartadas...
Ah, aquesta està molt bé, la primera, eh? Zootropolis l'has vist, tu?
No. I aquesta segona surt la Shakira. Fa la veu la Shakira d'un personatge i canta la cançó.
Ah, molt bé.
De pujar amb flores per Antonio Singular, la voz de
Gin... Ah, bueno, aquesta és de l'Antonio Flores.
Puñales por la espalda, Dentro los muertos, Blue Moon, Ruido, Maricel... Bella, Solo pienso en ti, Querido trópico, Barcelona, Mon amour, Llámame, Sinsorga i Zafari. Això és el que vindrà aquest dia 28.
Déu-n'hi-do.
Bueno, que no hi ha cines per tantes pel·lícules.
No, però potser ens fan una única sessió en una sala. I també, bueno, no hem dit, els cinemes Verdi fan el seu centenari l'any que ve i obriran dues noves sales al carrer Verdi, on hi ha un supermercat al costat. Dos noves sales.
Allà anem a buscar l'ampolleta d'aigua, no sé, on anirem.
La portarem de casa.
No, ja la porto, però clar, quan estic tot el dia allà, doncs ja me l'he acabat.
Però és el contrari que es fa, el cinema Urgell és un supermercat, el cinema Dante, Laura Norta, és un altre supermercat, i en canvi aquí serà al revés, un supermercat convertit en cinema.
I el cine Loreto, famós cine Loreto, un pàrquing.
Un pàrquing, exacte, sí. Bueno, pues ens anem ja i escoltem el darrer tema composat per Brian Tyler de la pel·lícula Nuremberg, que estrena d'avui, que és el tema Epílogo, que ens serveix per acomiadar-nos.
Fins la propera.
Thank you.